Molt bon dia, què tal? Com esteu? Us aneu traient la mandra de les orelles? Som-hi, si ens acompanyeu. Nosaltres aixequem aquest matí, aquest dimarts 21 de novembre de 2023, al Penedès en xarxa. Un magazín en clau Alt i Baix Penedès que fem diàriament de 9 a 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, on hi ha el control central i la coordinació, saludem un matí més Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I anem a fer un tastet, una mica de sumari del que anireu escoltant al llarg d'aquest matí de dimarts. Així que acabi la presentació, saludem el nostre home del temps, el Marc Paredes, que ens explica com anirà aquest inici de setmana. Divendres torna i ens parla del cap de setmana. I tot seguit, talent i més, de la mà de la Susana Villagrassa, la presidenta de Talent Femení, i no hi faltaran també la veu de les dones del passat a través de Les Dones Parlen, amb la Montse Balada. A 2:15, primera de les tres cites amb l'actualitat del Penedès, el flaix informatiu. Tenim nou president, tenim nou govern i des d'ahir coneixem el nom dels 22 nous ministres, entre ells dos catalans. En volem parlar des del Penedès i amb veus del Penedès. I, per tant, hi dediquem la nostra roda política, que començarà passats 10:15, amb Albert Tor, secretari d'Organització de la Federació Alt Penedès Garraf del PSC, Joan Bricoller, d'Esquerra Sant Sadurní, i Jorge Jiménez, membre de la Junta Local del Vendrell i de la Junta Comarcal del Baix Penedès del Partit Popular. Com sempre, en aquesta primera part de la roda conversarem amb cadascun d'ells. A les 10 farem una pausa per escoltar el butlletí de notícies, també totes aquelles notícies que arribin des de Madrid, i de 10 a 10:15 seguirem tot fent tertúlia política. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. 5 minuts per actualitzar-nos i entomar tot creuant el meridià ja d'aquest matí de dimarts. I a 2:15, parlem de ciberseguretat. Avui posem el focus en com protegim els nostres ordinadors personals i mòbils, aquells gadgets amb els quals no podríem passar sense els quals no podríem viure i que moltes vegades els utilitzem de forma inconscient, formen part de nosaltres ja. En parlarem amb Àlex Criado, de Maya Systems, i la Mireia Alemany, de Teradisc. A les 11, el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Farem una mica de classe de català i jugarem al concurs. Obrirem línies perquè participeu i guanyeu un llibre. Avui, un àlbum il·lustrat infantil de l'editorial Entre Dos. A 11:15, última cita del matí amb l'actualitat, el darrer flaix informatiu que ens acostaran els companys dels serveis informatius. Seguirem amb les pantalles, tafanejant tot allò que hi ha de nou i d'interessant a la pantalla convencional i a les plataformes. I, per acabar, una fake news. Podeu jugar amb nosaltres a descobrir si és falsa o certa. Així anirà aquest matí de dimarts, si seguiu amb nosaltres al Penedès en xarxa, cosa que ja sabeu que ens agrada i ens faria molta il·lusió. Som-hi amb el matí.
Temps.
Sort en tenim de començar la setmana amb el Marc Paredes, que ens explica com anirà la qüestió meteorològica. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs avui hem començat el dia ja amb força més fresca i és que a partir d'ahir al vespre matinada ens ha entrat una bossa freda en alçada que ha fet baixar considerablement el mercuri i així s'està notant perquè els valors són francament doncs, freds arreu del territori. Avui hem començat el dia amb força estones, amb sol, amb algunes joguines, si bé amb punts a l'interior de la comarca de l'Anoia i amb més núvols a l'extrem est del Penedès, però aquestes nuvolades ràpidament tendiran a dissipar-se i tindrem ja més estones amb sol. Si bé de cara a la tarda podríem mantenir aquests núvols alts i prims que entaranyinaran el cel i tampoc deixaran gaires coses. Igual que les temperatures mínimes, les màximes també voldran anar baixant progressivament. De cara, doncs, demà ja donarem pas a una jornada més estable, que això permetrà que les temperatures baixin més, perquè les nuvolades en principi no haurien d'afectar i aquestes boirines quedarien més residuals cap a les comarques de Ponent de Catalunya. En qualsevol cas, aquestes temperatures que voldran baixar encara més, fins i tot de cara a dimecres, dijous, tocarien fons per tornar a pujar una miqueta de cara a finals de setmana, però això sí, mantenint-se a ratlla per sota del que tocaria per l'època de l'any i el que ens preocupa és que no veiem precipitacions. El que sí que veiem és que el vent es farà una mica intens a partir de finals de setmana. Potser nosaltres quedaríem una miqueta al marge, ja que es deixaria notar sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu i els dos extrems de Catalunya, comarques gironines i Terres de l'Ebre, però en qualsevol cas aquí doncs també el podríem notar una miqueta i per tant aquesta sensació de fred que es mantindrà durant tota la setmana.
Dos minutets i arribarem a un quart de deu del matí. A Talent i Més continuem coneixent les guanyadores dels Premis Talent Femení 2023 de la mà de la Susana Villagrassa. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, què tal? Bon dia a tothom.
Presenta'ns la convidada.
Bueno, avui tinc una de les premiades de Talent Femení dona en el món de la salut. Va ser un premi que es va donar a tres doctores de la Clínica Barcelona UBF. Avui porto a Olga Serra Ortiz, nascuda a Vilanova, licenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en obstetrícia i ginecologia en l'Hospital Universitari Germans Trias de Barcelona, curs de doctorat en el programa de pediatria, obstetrícia i ginecologia de la Universitat Autònoma, obtenint la suficient investigadora. I després de passar per diferents hospitals treballant de valent, des del 2010 actualment és sòcia fundadora de Barcelona i UBF i exerceix com a metge especialista en reproducció. Benvinguda, Olga, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per la invitació al programa.
Pues gràcies a tu per estar aquí i jo volia fer pues, preguntes. Primera, què ha significat aquest premi per tu?
En primer lloc, una gran sorpresa. No estem acostumats a que se'ns premi. I la veritat és que estic molt afalagada i molt orgullosa, perquè és un orgull que et premin per algo que t'agrada tant fer i, a més, que et premin pel fet de fer-ho com a dona, no? Que sembla que és un valor poc reconegut. Cada vegada més, però fins ara poc reconegut.
Home, tu mereixes. Us ho mereixeu, tot l'equip, perquè l'esforç i la teva trajectòria ha marcat poder donar-te aquest premi. I per nosaltres, tot un orgull. Jo voldria que ens expliquessis una mica la història de Barcelona IBF, perquè jo he tingut el plaer d'estar en aquesta clínica, visitant la clínica, i vaig quedar molt sobtada. No sabia que existia tot aquest món reproductiu tan important. Explica'ns l'any de la fundació, la relació entre vosaltres com a fundadores i petites anècdotes que us porten a conviure aquesta vida de reproducció.
Bueno, la idea de la clínica neix entre un grup d'amics, realment, perquè érem un grup de persones que ja treballàvem junts fent el que ens agrada fer, que és fer de metges, i que en un moment donat vam veure que hi havia una empatia i que hi havia un objectiu comú i una manera d'entendre la medicina comú. I jo sempre dic que Barcelona UBF no neix d'una vocació empresarial, sinó que Som un grup de metges que, per tal d'exercir la nostra vocació, com ens agrada fer-ho, vam decidir fer un pas més enllà i tirar endavant amb una empresa que és la nostra clínica actual. Per tant, som 5 persones amb edats similars, amb maneres de pensar similars i diverses a la vegada, que en el seu moment ens vam decidir arriscar i treballar de valent per intentar que allò que fèiem es pogués fer d'una manera diferent.
On es troba la clínica exactament?
Estem a Barcelona. La veritat és que el lloc per mi és molt emblemàtic, és l'antic planetari municipal, és un edifici molt peculiar, molt significatiu i que a la gent de la meva edat els hi evoca molt bons records perquè a vegades havíem estat allà veient les estrelles, no? Que és una manera de somiar.
I quin és el propòsit?
El nostre propòsit, quan vam tirar endavant amb el projecte de la clínica, era, bàsicament ajudar les parelles que volien formar una família i, en realitat, ajudar la gent que vol formar una família, perquè actualment qui ens venen no són només parelles que volen tenir fills i tenen una dificultat, sinó també moltes dones que han decidit optar per aquest repte de forma solitària i moltes parelles de dones que cada vegada són més freqüents i realment és una aposta molt valenta. I ho volíem fer des d'un altre prisma. Clíniques de reproducció n'hi ha moltes, però entenem que la reproducció assistida és un procés mèdic, però que té una càrrega emocional molt important i pensem que s'ha de fer sota l'acompanyament d'aquestes parelles que estan passant per un moment molt difícil, no només a nivell mèdic, sinó també a nivell psicològic.
Molt bé. Llavors, quan és necessari acollir, venir a la vostra clínica? Quan? Perquè a mi em va sobtar que teniu congelació d'òvuls, teniu la reproducció, l'in vitro, parelles que tenen problemes, però quan s'hi té de venir, realment?
Els humans ens reproduïm molt malament i la veritat és que dins dels humans estar cercant l'embaràs sense trobar-lo durant un any ho considerem normal, quan en altres espècies animals això és absolutament infreqüent. Sabem que les dones, quan busquem embaràs i estem en edat reproductiva i no tenim cap problema, tenim només un 20% de possibilitats d'embarassar-nos tenint relacions quan toca.
Només un 20%?
Sols un 20%.
És molt poc.
És molt poc. Llavors, en aquelles parelles de menys de 38 anys, sense cap antecedent, sense cap problema, se'ls diu que a partir de l'any de no embarassar-se, val la pena començar a fer un estudi i valorar començar amb un tractament. La realitat és que les dones, amb l'edat, hem anat retrasant la nostra fertilitat i cada cop ens ho plantegem més tard. En aquelles dones que, i és conegut, que a més edat, més dificultats per embarassar-se, llavors, a partir dels 38 anys seria aconsellable, a partir dels 6 mesos, de cercar l'embaràs. A partir, amb noies més joves de 38 anys, seria aconsellable a partir de l'any. I totes aquelles persones que siguin coneixedores d'algun tipus de patologia o dificultat afegida, l'ideal seria començar un estudi en seguida. Si tu saps que tens una endometriosis, que has tingut una malaltia pèlvica o que la teva mare va tindre una menopausa precoç, doncs potser val la pena saber en quin punt estàs abans per valorar fer algun tractament abans si és que és necessari.
Molt bé. A part de tenir problemes, avui dia les dones ens plantegem tenir canalla molt més tard.
Sí.
Evidentment, perquè, clar, prioritzem tenir la nostra feina. Ja que hem estudiat, poder practicar la nostra professió. I, evidentment, els nens venen després. Però després vol dir que potser ja has passat d'aquests 38 anys o 40, no? Llavors, tu com veus el de congelació d'òvuls abans perquè aquest òvul sigui perfecte?
La veritat és que, tal i com diu Susana, la societat ha estat molt canviant. A més, la gent de la nostra edat l'educació va estar molt focalitzada en evitar embarassos quan no ens volíem embarassar, en evitar infeccions de transmissió sexual, i poc focalitzada en explicar-nos que les dones a partir de certa edat tindrem dificultats en embarassar-nos. Jo penso que hauríem de començar fent pedagogia en aquest sentit, o divulgació, se'ls hauria d'explicar a les noies joves que existeix aquest problema. I per aquelles que plantegin que realment, a causa de la seva situació personal, doncs necessiten retardar la seva fertilitat, almenys explicar-los que tenen la possibilitat de congelar òvuls i en un futur, en cas de ser necessari, que igual no ho serà mai, tindran aquest comodín de la jugada, no?
Aquest recurs.
Aquest recurs, sí, no? Que podran utilitzar. Si no ho han plantejat mai, es trobaran com es troben les dones que actualment tenen 45 anys, doncs que en el seu moment no van tindre cap possibilitat. Moltes vegades a la consulta venen les dones i et diuen i per què no vaig congelar? Bueno, perquè en el seu moment no podies, o els resultats eren molt dolents. No et torturis per això. Però sí que és veritat que les noies que ara són joves i que en un futur es puguin trobar en aquesta situació no tindran aquest pretext, no? I al final és el consell, que s'embarassin més joves del que ho hem fet nosaltres. Però si això no és possible, que tinguin aquests òvuls congelats que en un moment donat els hi poden ser un bon recurs.
Quina és la mitjana d'edat de les pacients que acudeixen a la clínica?
Desafortunadament massa alta. Però jo penso que està sesgat. Jo penso que qui ve a la clínica és perquè no s'ha pogut embarassar i això explica que vinguin a més edat.
Porta un camí recorregut, no?
Porta un camí recorregut, exactament. I després perquè, com dèiem, la societat ha canviat, de manera que també ens venen cada vegada més segones parelles que recorren a nosaltres quan o ja han tingut fills amb una altra parella i han fet una lligadura de trompes, una vasectomia, o no els han tingut i es plantegen la maternitat en un moment molt més tardà a causa de la seva situació personal, no només professional. Jo diria que la mitja la tenim al voltant d'uns 40 anys. Jo fa uns anys vaig preparar una xerrada on feia un estudi de quina edat acudien les pacients a les clíniques de reproducció assistida. Hi ha un sistema que recull les dades dels tractaments que es feien en aquell moment a Catalunya i veiem que la majoria de cicles de fecundació in vitro que s'estaven fent a Catalunya s'estaven fent en dones de uns 38-40 anys, que és una edat bastant elevada, si tens en compte a l'edat a la qual es fan en altres països. I arrel d'això vaig fer un estudi de quina era l'edat a la qual ens venien les pacients a la consulta. I la veritat és que ens venien per sobre dels 40, entre 40 i 45. També és veritat que això era així perquè ens venien moltes pacients de l'estranger, que en el seu país no podien fer els tractaments, de, per exemple, la donació d'òvuls. De manera que bueno, venia un perfil de pacient molt, molt concret, però estàvem en una mitja de, crec que eren 42-43 anys d'edat de la dona quan fa la primera visita. Actualment jo penso que és bastant més baixa.
I a quina edat ho desaconselleu? A partir de quina edat? On està el topall ara?
A veure, hi ha un...
Tenim casos mediàtics, no?, darrerament.
Sí, hi ha un acord, no hi ha cap restricció legal, però hi ha un acord entre les clíniques de reproducció assistida, segons el qual no es fan tractaments en dones de més de 50 anys i només entre els 45 i els 50 anys quan hi ha una situació de salut favorable i, a més, hi ha la conformitat del ginecòleg i del ginecòleg que portarà de l'embaràs i del metge que la porta. Si és, per exemple, una pacient que pogués ser hipertensa i de més, doncs que digui, no es pot embarassar, podem fer un seguiment correcte d'aquesta dona. Si no, no fem el tractament.
Quines garanties té actualment un tractament de reproducció assistida? Quin tant percent d'èxit?
Depèn del tractament i depèn de l'edat a la qual s'afronti. L'edat de la dona és bàsica en la fertilitat natural i també en els resultats de reproducció assistida. Una de les coses que expliquem a les pacients és, o se'ls hauria d'explicar a les dones, és no creguis que perquè tens el recurs de fer una FIP ho pots fer eternament. No? Si has d'embarassar-te, tant de forma natural com en un tractament de reproducció assistida, com abans t'hi posis, millors resultats tindràs.
Doctora Serra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Felicitats pel premi.
Moltes gràcies.
A gaudir-lo.
Les dones parlen a través de la Montse Balada i aquesta temporada són guerreres.
Avui ens anem a l'Anglaterra del 1700 per conèixer la dona que volia ser soldat, la Hannah Snell. La Hannah es va casar amb un soldat de la Marina Britànica, del que va quedar embarassada, però va haver de donar llum tota sola, ja que el seu marit va desaparèixer i no va tornar mai més. La seva filla va morir poc després de donar-li a llum i quan es va quedar tota sola va decidir anar en busca del seu marit. L'única manera era entrar a l'armada britànica, així que es va convertir en home. Es va allistar com a cuinera o cuiner a l'armada i es va canviar el nom i es va fer dir James Gray. Una disfressa perfecta, valor i decisió, tot va ser suficient perquè ningú sospités de la seva veritable qualitat de dona. Quan es va assabentar de que el seu marit havia estat assassinat, en comptes de marxar, va decidir quedar-se i seguir lluitant. I ho va fer tan bé que cap dels seus companys es va assabentar de que aquell soldat valerós era una dona. De fet, va passar a la història com el mariner més famós i valent de l'armada britànica. Va navegar fins als mars del sud d'Àfrica i a Índia i va participar en totes les batalles i mai ningú va sospitar d'ella. Va ser molt difícil viure entre els mariners sense aixecar cap sospita. No podia banyar-se al mar ni podia compartir la seva intimitat. Com s'ho va fer? Ni idea. L'única veritat és que ho va aconseguir i va servir valerosament a la Marina Britànica del segle XVIII més de 4 anys. Quan va aturar la seva travessia a Londres, va revelar la seva veritable identitat als seus companys i ells van lloar la seva valentia a l'exèrcit i el mateix exèrcit la va reconèixer amb una pensió que la premiava pels seus èxits militars. Amb el temps es va tornar a casar i va tenir dos fills i també va obrir un bar anomenat El Guerrer Dona. No he trobat cap frase d'ella, però faré servir una de l'escriptora i actriu Ruth Gordon, que, sens dubte, fa honor a la nostra guerrera, a la nostra dona guerrera. El coratge és com un múscul. L'enfortim si el fem servir. Hannah Snell o James Gray. Les dones parlen.
Quines històries aquestes del passat que ens acosta de nou la Montse Balada. Anem acabant i, Susana, et demanaria per l'agenda. Què hi tenim a l'horitzó?
Bueno, tenim l'última activitat per acabar l'any, que és el dia 13 de desembre, que és el dinar de Nadal. Serà un dinar networking i de germanament per enfrontar la nova agenda que ens presentem cap a l'any que ve. El dia 13, a les 2:30, i confirmarem lloc perquè ens han fallat unes coses. I llavors, a partir de breu, tindreu el cartell per poder difundir i podran venir totes les dones que tinguin ganes de venir, perquè obrim el dinar de Nadal a totes les futures sòcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui i per dur-nos la doctora Olga Serra. Que vagi bé, bona setmana.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Sant Sadurní encadena 3 mesos superant el límit del consum d'aigua. Sant Sadurní acumula 3 mesos consecutius i 4 en els darrers 5 superant el límit màxim de consum d'aigua per habitant i dia que estableix el Pla d'Excepcionalitat per Sequera que va decretar la Generalitat de Catalunya a principis de març. L'octubre es va tancar amb un consum de 250 litres per habitant i dia, un 4,1% més del sostre màxim i també de la xifra que es va registrar l'any passat en el mateix mes, quan no hi havia restriccions per sequera. La reducció del consum per habitant i dia és una de les mesures aprovades a més de 220 municipis, entre els quals Sant Sadurní, per garantir l'abastament d'aigua. En cas que no es corregeixi l'incompliment, aquesta situació podria derivar en sancions per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i la imposició de restriccions. Sis persones investigades arran de tres actuacions de la policia local de Vilafranca. Agents de la policia local van evitar divendres la usurpació delictiva d'un edifici desocupat de l'Avinguda de Tarragona. L'actuació es va produir arran d'una trucada que alertava que un grup de quatre persones havia entrat a l'edifici. Una patrulla va comprovar que efectivament la porta havia estat forçada a l'interior. Van ser identificades quatre persones i es van intervenir diverses eines utilitzades per l'intent d'ocupació, a més d'una bicicleta i un vehicle de mobilitat personal. D'altra banda, el mateix divendres, agents de la policia, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, van identificar un conductor amb pèrdua de vigència de punts del permís de conduir, al qual li constava també la ITV caducada del vehicle. El conductor va resultar investigat per delicte contra la seguretat viària. Finalment, la matinada de dissabte, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle que tenia una trajectòria erràtica, ocupant part de la calçada contrària. El conductor, a banda de no portar cinturó de seguretat, va donar una taxa d'alcoholèmia positiva, motiu pel qual es va instruir atestat judicial. El local Rossend Muntaner de Sant Miquel s'omple per seguir l'estrena del projecte MIR. L'obra és fruit de l'esforç conjunt d'integrants dels grups L'Arrel, de Sant Miquel, i el Folre, de Sant Pere Molanta, portant a escena un text encarregat per l'Ajuntament d'Olèrdola dins la commemoració del mil·lenari de Mir Geribert. El seu autor, Jordi Santa Susagna, anunciava en to distès fa uns dies que el projecte Mir era una anada d'olla que transportava Mir Geribert al segle XXI. I certament, sí, per anada d'olla hem d'entendre que era una proposta amb un plantejament original i agosarat, així va ser. I és que el text parteix de la situació de portar als nostres dies un clon de Mir Geribert, el príncep d'Olèrdola, que va enfrontar-se a l'autoritat del comte de Barcelona al segle XI. El clon és un projecte d'un clandestí Consell per la Independència perquè el renascut Mir Geribert acabi esdevenint un líder social independentista. Al final és tan obert com ho pot ser una pregunta que no es respon a l'escenari i que interpel·la al públic. Vuit gegantons d'arreu de Catalunya acompanyaran el gegantó Gumersin durant la trobada el 9 de desembre a l'Arbós. La trobada de gegantons, prevista per la tarda del dissabte 9 de desembre a l'Arbós per celebrar el 25è aniversari del gegantó Gumersin, coincidirà amb l'edició número 811 de la Fira de Santa Llúcia i la Fira de la Punta del Coixí, convertint de nou la vila de l'Arbós en una destinació molt interessant per fer les primeres compres nadalenques i per passejar pels seus carrers històrics. Aquesta trobada de gegantons tindrà la particularitat que tots els gegantons participants s'inspiren en persones que han estat geganters destacats de les seves respectives poblacions. S'esperen un total de 8 gegantons d'arreu de Catalunya que acompanyaran el gegantó Gumersin en la celebració dels seus 25 anys. L'acte constarà d'una plantada, una cercavila per diversos carrers de la vila i finalitzarà amb els parlaments i l'entrega dels records. A principis de desembre es presentarà el programa amb tots els actes d'aquesta edició, que es podrà consultar i descarregar a l'adreça www.arbosenc.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Quatre mesos després de les eleccions generals, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha estat investit president del govern gràcies als vots del seu partit i també de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalición Canària. I aquest dilluns s'anunciaven els noms dels 22 nous ministres, entre ells dos catalans, l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que serà el nou ministre d'Indústria, i Ernest Urtasun, de Sumar i fins ara eurodiputat, que assumeix la cartera de Cultura. Un govern amb més dones que homes i que deixa sense representació a Podem. Avui volem dedicar la nostra roda política a parlar del nou govern des del Penedès. Comencem saludant l'Albert Tor, responsable d'organització de la Federació Penedès Garraf del PSC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvingut a aquesta roda política que estrenem amb l'Albert Tor i mica a mica anirem sumant altres veus. Albert, el nou govern s'ha format després que Pedro Sánchez comptés en la seva investidura amb el suport de tots els partits en presència al Congrés, llevat d'UPN, Vox i PP. Mantenir aquest bloc per mantenir viva la legislatura no serà fàcil. Com valoreu aquesta diversitat tan àmplia de suports aconseguits?
Bé, efectivament, no, fàcil no serà, no? Com no ho va ser tampoc la legislatura anterior, però jo crec que hem de valorar-ho molt positivament, en el sentit que un gran nombre, per no dir la totalitat, exceptuant aquest bloc que dèiem de PP i Vox, està al darrere, no? Donant suport en aquesta investidura. I això, al final, és una representació també molt democràtica i molt plural del que representa el Congrés dels Diputats i, per tant, la ciutadania en aquests moments a Espanya i també a Catalunya. Per tant, positivament en aquest sentit.
Tot i que sovint s'insisteix que els acords a l'Estat no són traslladables a Catalunya, coincideix que el Parlament, el PSC, ha aprovat els pressupostos estant el govern Esquerra i que l'Estat Esquerra ha donat suport a pressupostos de governs liderats pel PSOE. Això continuarà sent així?
Bé, ara, en el moment en el que estem, és en analitzar també el compliment, no?, dels acords que es van arribar amb l'anterior pressupost. El compliment en aquest moment no és tot el desitjat, no?, pel que fa a la posició del PSC, i s'està treballant, no? El PSC sempre diu que no té a veure, no?, una cosa amb l'altra, és a dir, no ha de tenir a veure a més, i que, per tant, del que es tracta és veure el compliment del pressupost del 2023 i, a partir d'aquí, negociar el pressupost del 2024. Veurem quin és aquest grau de compliment i veurem també si hi ha opcions. Sempre hem dit que no és una prioritat per nosaltres tampoc, diguem-ne, cap avançament electoral ni cap aspecte en aquest sentit, perquè precisament aquesta relació, no?, entre el que passa a Madrid, a Espanya, no ha de tenir una causa ni un efecte directe ni ser cap contrapartida, no?, en el que passi aquí. El que importa a Catalunya, al cap i a la fi, és també una certa, diguem-ne, estabilitat del país, no?, i per aquest motiu van aprovar els pressupostos del 2023. Veurem com això encaixa, no?, amb el compliment més aviat moderat que està vent-hi d'aquell acord.
En clau comarcal, què suposa aquest nou govern? Ho notarem d'alguna manera, el Penedès?
Segur que sí, no? Igual que ho notarem a nivell de Catalunya, perquè nosaltres sempre ho hem dit, si hi ha una prioritat, aquesta ha de ser la convivència, la concòrdia a la ciutadania. Hem vist un moment realment tensos, que no ens portaven enlloc ni a Catalunya, ni a l'Alt Penedès, ni a Espanya, no? Per tant, si hi ha un objectiu final d'aquesta investidura, d'aquest nou govern a Espanya que arrenca avui, és precisament el que sempre hem dit des del PSC, no? El mètode al final ha de ser el diàleg, la negociació i el pacte continuat amb un objectiu final, que és, en primer lloc, el progrés i, en segon lloc, també la convivència. I ara mateix ens trobem, i així ho va reflectir els resultats electorals i la ciutadania, amb una elecció majoritària per evitar un govern, en aquest cas, del bloc del PP i Vox, i fer possible un govern que tirés endavant, que mirés endavant, però que sobretot representés aquesta pluralitat a Espanya i a Catalunya, que existeix, que està representada per aquest arc parlamentari que comentàvem al començament, i això és molt positiu. Sembla que el bloc, no, del PP i Vox, el que li falta precisament és reconèixer aquesta diversitat, aquesta pluralitat, reconèixer els altres i entendre que no hi ha altra manera de fer política en aquests moments que avançar en aquest diàleg, negociació i pacte continuat. Això és fer política en aquests moments a Catalunya i a Espanya.
Acabo ja perquè no se sent molt bé. Un dels continguts del pacte d'investidura ha estat el traspàs de Rodalies a la Generalitat, tot i que després vam saber que la R4 que travessa el Penedès queda fora. No sé si sabeu per quan, si creieu que aquest traspàs servirà per millorar les moltíssimes deficiències i la ineficiència d'aquest servei.
Efectivament, ho hem dit, no? des de l'Alt Penedès també moltes vegades. Hi ha hagut mocions continuades en el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, per exemple. Tots estem d'acord en que hi ha moltes deficiències que s'han de millorar. Aquest traspàs, diguem-ne, ha de ser un primer pas, ha de posar les bases. Jo sempre he dit que no és cap garantia, tampoc qui acaba gestionant, que al final és un tema de recursos, però també és veritat que anem a veure si la proximitat en la gestió també ajuda a millorar-ho. Evidentment estem parlant de que no podem esperar tampoc en aquest traspàs, hem de seguir reivindicant aquestes millores, però que pot ajudar i que esperem que ajudi, no? Progressivament, està clar.
Gràcies, Albert Hort, per aquesta primera intervenció. Fins ara.
Fins ara.
El segon convidat el tenim a punt, als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, sumem aquesta segona veu i ho fem ara des d'Esquerra Sant Sadurní amb el Joan Bricoller. Joan, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Molt bé, benvinguts a la tertúlia i els que ens escoltin i gràcies per convidar-me.
Ara escoltàvem aquesta opinió d'aquesta veu del PSC, ara anem amb Esquerra. Una miqueta, després d'aquesta investidura, després de que cada dia tenim notícies ara d'aquest nou govern, d'aquesta realitat que estem vivint, com ho veus tot això? Quin balanç en fas?
Bé, aquí jo ho veig que hi ha diverses realitats. Per una banda, hi ha un fet, que és la creació, la constitució d'un nou govern, un govern d'un perfil polític molt, molt alt, més que tècnic. Crec que és una bona opció, vistes les circumstàncies polítiques també del panorama espanyol, de l'estat espanyol. I, per altra banda, hi ha una tensió, diguéssim, política, atiada doncs, per sectors doncs, de la dreta extrema i de l'extrema dreta, que doncs, qüestionen la legitimitat de tot, de les lleis, d'allò. Això, doncs, bueno, són dues situacions. La del govern no és preocupant, és més aviat una, crec que és una resposta per gestionar totes aquestes tensions que s'estan acumulant. I l'altra és una cosa que una mica és un déjà vu de sectors polítics que quan no guanyen ells, doncs per ell s'acaba el joc. No? És com el nen ric que té la pilota i quan no guanya ell el partit se l'emporta a casa i s'acaba el partit.
Joan, Esquerra és un d'aquests partits que s'han posicionat a favor d'aquest nou govern. Mitjançant els seus vots han fet possible que Pedro Sánchez sigui avui el nou president d'Espanya. No sé com ho heu viscut tot això des d'aquí, des de territori, des de Sant Sadurní.
Bé, a part de l'opinió personal de les estratègies i les tàctiques que es puguin tenir en un moment determinat, des d'Esquerra nosaltres sempre hem sigut partidaris Nosaltres tenim un horitzó, que és la independència de Catalunya, però per arribar a un horitzó has de saber quin camí has de seguir. I nosaltres vam optar, des de ja fa temps, per la negociació. Nosaltres, evidentment, no tenim creiem que no teníem la força com a país de fer-ho de forma unilateral aleshores, però creiem que s'havia de gestionar el mentrestant i, a més, s'havia de preservar les institucions. I a partir d'aquí, la nostra estratègia va ser la del diàleg. I en aquell moment va passar per donar suport a Pedro Sánchez en la investidura passada, també davant del perill del bloc de la dreta, de que s'estaven acumulant forces amb Ciutadans, etc. I, a més, que enfortir tota una sèrie d'elements que s'havien de començar a generar, com eren les taules de diàleg, etc. Aquesta va ser la nostra opció i estem nosaltres molt contents de que, a més, ara, en aquest moment, ja s'hi hagi sumat junts i, doncs, siguem més.
Al final, Joan, la política és diàleg.
Totalment, totalment. La política, no sé, ara no recordo qui va ser el que ho va dir, la política és la versió civilitzada de la guerra. Diguéssim, o sigui, per resoldre un conflicte, una de dues, ho fas parlant o fas bufetades. I, evidentment, les formes civilitzades de resoldre les coses és a través de la política, a través del diàleg, a través de la negociació. I negociació implica rebre i donar. Que ningú se'n vagi a casa amb la sensació de que t'han pres el pèl.
El debat d'investidura i segurament els darrers dies, darreres setmanes, han estat molt centrats en l'amnistia.
Sí, sí, sí. I és bo. És bo perquè això ha sigut un revulsiu. O sigui, l'amnistia, que va estar primer pactada per Esquerra, ha sigut un revulsiu que, a més, ha posat Espanya davant del mirall. Tant a la dreta com a l'esquerra. O sigui, en un moment donat, la dreta ha tret tot el Sant Cristo gros als carrers, està fent coses que nosaltres, que ningú es pensava que veuríem mai, des de les coses més esperpèntiques fins a les coses més, fins a les paraules més estranyes, i també a l'esquerra també se n'adona compte de en quin país viu, de que determinades idees costen molt de defensar, i determinades idees que no s'haurien de poder defensar en un país democràtic, es defensen amb una impunitat total. O sigui, piulades de que trets el clatell a un president del govern i no passa res. I no passa res. Això, aquesta piulada la fa un senyor independentista i la fiscalia se l'afina, però l'afinen de dalt a baix. I aquí, a més, després parlen de la igualtat entre els espanyols i no sé què. A veure, l'amnistia està posant Espanya davant del mirall. I això és bo. I això és bo. I a part de que repara una degeneració de l'aplicació de la llei. I ja era hora, doncs, que en un moment determinat, doncs, es prenguessin mesures d'aquest calibre, doncs, per d'una vegada equilibrar la situació perquè el diàleg en realitat pugui ser un diàleg de debò, on l'Estat i Catalunya puguin parlar de les coses sense tenir una pistola al clatell, amb tots els milers de processats i tribunals esperant la primera de canvi per imputar-te morts i coses rares.
Joan, tens la sensació que aquesta vara de mesurar no és igual per tothom?
Jo penso que no és una sensació, jo penso que és una constatació. Vull dir, ningú s'ho creu, això, que la llei és igual per tothom. I ho veiem cada dia. Ho veiem cada dia. O sigui, qui s'ho creu, això, quan veus les estomacades que van fer aquí? Aquí no va arribar, aquí on està el Ràdio Sant Sadurní, en aquest moment, per casualitat. Però ho vam veure tots per televisió. Per voler votar a Madrid, estan rebentant els carrers i estan dient unes bestieses amb banderes del pollastre i amb tota la parafernàlia feixista, amb impunitat total i amb unes declaracions i amb uns crits colpistes a sublevar-se, militars que volen matar 26 milions d'espanyols. Vull dir, unes bestieses. I aquests senyors cobren de l'Estat. Vull dir, tot això és una fal·làcia. Tot això és una fal·làcia. Això és com dir la igualtat entre tots els espanyols. Mentida. Els preus són els mateixos aquí que a Àvila? No, senyor. La igualtat aquesta és una fal·làcia. La llei que és igual per tothom és una fal·làcia. I tot això ho està posant davant del mirall en aquest moment el conflicte polític que hi ha entre Espanya i Catalunya.
I ens queda un convidat per saludar, que representarà l'altra cara de la moneda i que anem a buscar a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí exactament tenim la cara contrària de la moneda, com bé deies. Tenim el Jorge Jiménez del Partit Popular, o membre de la Junta Local i del Baix Penedès. Molt bon dia, Jorge, com estàs?
Buenos días, muy bien, agradecido de que se me llame.
Bé, tres posicions, en aquest cas. Tu estàs en contra totalment del que s'anava dient. Clar, vosaltres, des del PP, es va guanyar les eleccions, vau ser la força més votada, però en aquest país es permeten aquests pactes, és a dir, no hi ha una segona, una primera volta, com altres països veïns, en els que moltes vegades ens emmirallem. El PP no aconsegueix els vots suficients per ser investit i ara estareu novament a l'oposició. Com heu viscut vosaltres aquest procés d'investidura i aquests pactes que s'han dut a terme?
Muy mal, porque siempre ha sido más votado el que ha gobernado. De hecho, el potaje que se ha realizado con el resto de entidades es un potaje intragable. Entonces, creo yo que lo que se ha hecho es tomar el pelo al pueblo, ya que de él emana toda propiedad de decidir.
Per què exactament dius això? Perquè sentíem l'Albert tot que deia que així hi havia una representació de moltíssimes forces polítiques, però vosaltres no ho veieu així.
Una cosa és la representació de tots els partits polítics i otra és pretender hacer al pueblo tragar el potaje o cocido que és antinatura.
No pot ser...
Més explícito. Explícito, sí. Bueno, se unen una serie de digamos, de pensamientos totalmente contrarios a uno central. El central tendría que ser España. No coger, y esa urbanización que compone todo el cuerpo español, coger una parte de él y que sea el agradecido, el atendido y al que se le ha dado y se le quiere dar algo que depende de la decisión del resto del pueblo o de esa urbanización.
Clar, però la llei permet aquests tipus de pactes.
Que lo permita no quiere decir que sea tragable.
Vosaltres hauríeu pactat amb Junts, per exemple, o amb Esquerra Republicana, si s'haguessin donat la casuística perquè anessin tots a una, o vosaltres mai hauríeu, pel que sentim, a Madrid, ja sabem que les realitats són molt diferents del que es pot dir aquí o es pot dir a Madrid, no? Però hauria pactat mai una amnistia?
Jo no la hubiera hecho. Una cosa es que se haga un perdón, como se hizo con Junqueras y demás, y otra cosa es que se olvide y se borre cuando tengo que pedir para un pasaporte o por cualquier documento que se me exija el penales, tengo que ir y pedirlo y a este señor se le borra, o a estos señores, o a quien sea, se le borra de su historia todo aquello que han cometido, sea o no delito, que de por sí es delito.
Clar, ara ens trobem doncs, amb aquest, ho comentaven al principi, la Sílvia, l'Albert, doncs, no serà una legislatura fàcil o no tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera. Es depèn de moltes forces polítiques. Vosaltres, des de l'oposició, com ho viureu? ¿O qué fareo exactamente?
De hacer, yo no puedo decir por lo que puede hacer mi presidente del partido o el partido en sí. Pero entiendo que puede ser muy complicado por la sencilla razón de que las fuerzas mayoritarias dentro del Parlamento español es un potaje que todavía hay que tragarlo y no se traga.
Abans el membre d'Esquerra Republicana, el Joan, comentava aquestes manifestacions que s'estan duent a terme a Madrid, on segons notícies, fins i tot van requisar una pistola a la seu del PSOE, si ens creiem el que hem anat llegint i seguint, és a dir, al final això és com tot, i que aquí quan es va fer l'1 d'octubre doncs es van rebre molts cops. Jo no sé quina perspectiva tens tu en aquest cas.
Bueno, aquí se está juzgando a un militar que en un momento dado hizo algo indebido, ¿vale? Que está penalizado precisamente por los propios militares. Lo que no se puede comparar es lo que se hizo en Cataluña el 1 de octubre, con toda la patulea que se hizo en las calles, con la consecuencia y temor del resto del pueblo, con el que no se cuenta. Sí se cuenta con esa parte que dice ser que quieren la independencia y demás, pero al resto lo tienen olvidado. Los tienen subyugados como si fueran bueyes con yugos y totalmente atados. Entonces, a mí no me puede comparar una pistola de una persona que en su momento está autorizada y penalizada a la vez por ser de un cuerpo del ejército, con lo que ocurrió aquí en Cataluña. Para mí, más grave lo que ocurrió en Cataluña que lo que hizo este señor, que tal vez lo hizo imprudentemente.
Clar. Fem una cosa. Queden segons perquè arribi el moment d'anar cap a publicitat. Ho deixem aquí per no entrar en una altra. Sílvia, et sembla bé que donem pas a aquesta pausa?
Sí, fantàstic, Lourdes. I tornem a les 10:06. Fins ara.